Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, com esteu, oients? Benvinguts una setmana més al Revolució. Confuci, el savi xinès que va viure fa uns 2.500 anys, va deixar dit que si esculls una feina que t'agradi, mai més hauràs de tornar a treballar durant la teva vida. Potser l'home es va passar, però sí que és cert que quan tens la sort de fer alguna cosa que t'agrada molt, la vida és diferent. Al Revolució 4.0 treballem i també ens ho passem bé preparant i explicant-vos els continguts del programa, uns continguts que ho resumim en els tres motius que tenim avui perquè escolteu el Revolució. Motiu número 1. Avui parlarem d'una qüestió molt seriosa. L'assetjament escolar. El maleït bullying. Malauradament, milers de nens i nenes, de nois i noies, el pateixen cada dia. Avui parlarem de com la tecnologia pot ajudar a plantar cara a aquesta epidèmia escolar. Motiu número 2. A la secció Revolucionant la publicitat, Jordi Urbea analitzarà la nova aplicació de Meta. First, com diu Urbea, és una nova i dubtosa aplicació. Veurem per què. I motiu número 3. Acabarem el programa parlant de música i d'intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia està revolucionant la manera de crear, interpretar i escoltar música. La resposta d'aquí uns minuts. Ja sabeu que ens podeu trobar a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-los. L'assetjament escolar és una plaga que no para de créixer. Cada dia coneixem casos esgarrifosos d'abusos a les escoles. Milers de nens i nenes, de nois i noies pateixen cada dia humiliacions i agressions de tota mena. I molt sovint no reben el suport de qui és els haurien de protegir, no? Les mateixes escoles. A més, les xarxes socials ofereixen ara als agressors la possibilitat de continuar l'assetjament fora de les aules. Som davant d'un dels grans problemes socials i una societat que ho permet i no fa tot el que és al seu abast per aturar-ho, és una societat malalta. I avui molt contenta de parlar amb aquest tema de la Carme Cabestany, és professora i cofundadora de l'associació No a l'assetjament escolar. Què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda.
I Josep Maria Fígols, creador de l'aplicació BeResolve per lluitar contra el bullying. Benvingut, què tal?
Hola, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies per parlar d'un tema tan preocupant. Esteu una idea de quants nens i nenes ho pateixen a Catalunya?
Bueno, a tota Espanya serien uns 2 milions i a Catalunya...
Dos milions?
Sí. A Catalunya calculem entre 120 i 180.000 aproximadament.
Déu-n'hi-do, és una xifra molt elevada.
Clar.
Sí, la veritat és que estem parlant de xifres molt bèsties, i ho diré així. És a dir, jo no sé les xifres així en valors absoluts, però de percentatges, els valors que es maneguen són entre el 15 i el 25%, que és una barbaritat.
Clar. Primer expliquem, no?, perquè molta gent és un gran problema que ho pateix en silenci, no?, que es costa denunciar-ho. Com explicaríem? Què és ara un pare i mare que ens escolti, el meu fill el pateix? Què és el bullying exactament? Com sé si el pateix el meu fill o filla?
Són dues coses. Què és un maltractament entre iguals, és a dir, entre companys, sostingut, reiterat en el temps. Hi ha intenció de fer mal per banda de l'agressor, per la part de l'agressor. Hi ha indefensió per part de la persona agredida i, per tant, hi ha un desequilibri de forces i un abús de poder. Això és què és. Com detectar-ho? Nosaltres anar a fer... Tenim les tres Cs. La C de cos, com és el cos de la criatura assetjada, és un cos que s'enfonsa sota el pes d'aquest maltractament i, per tant, té les espatlles cap endins, arrossega els peus, la mirada perduda o trista, es vesteix molt, vull dir, tot això és una imatge de derrota, diguéssim, no? per una banda.
Què vols dir, es vesteix molt?
Es vesteix molt vol dir que ell no vol ni ser vist ni veure els altres. Per tant,
es tapa.
Que és veritat, sí, es tapa molt. I després tenim la C de campanes. Volen fer campana, no volen anar a l'escola perquè ells diuen que van a l'infern. I, per tant, no hi volen anar. Llavors somatitzen i el dia d'abans, al vespre, per exemple, el diumenge a la tarda es posen malalts, els fa mal la panxa o el cap. I la tercera C és la C de canvis. Es produeixen canvis, per exemple, hi ha una davallada en els resultats acadèmics, canvien d'itinerari, canvien d'amics, canvien també en els ritmes, per exemple, no dormen, tenen malsons, no mengen compulsivament, canvien el caràcter, es tornen irritables i tiren contra la família perquè, clar, no poden, diguéssim, no poden expressar el que senten a l'escola, no?
Clar.
Tot això serien...
Déu-n'hi-do, escolta.
Indicatius.
Déu-n'hi-do, aquestes Cs, recordeu, oients, important aquestes Cs. Les hem explicat, les tres Cs.
Les tres Cs.
Josep Maria, clar, des de Birresol aposteu per la tecnologia, no?, per mirar d'aturar aquesta plaga. Què és la vostra aplicació i com funciona?
Si em permets, sóc Josep.
Josep, no ets Maria,
No sóc Maria,
no
però bueno, no passa res. A veure, nosaltres apostem per la tecnologia, per què? Perquè creiem que moltes vegades aquestes Cs, totes existeixen, com molt bé ha dit Carmen, tenen un començament. Per què? Perquè ja parteixen d'una repetitivitat en el temps. Nosaltres el que creiem és que hi ha un moment inicial, un moment primigeni, en el qual tot això comença a passar. I una realitat que també totes les enquestes ens posen de manifest és que quan succeeix una situació d'aquestes, quan hi ha aquests actes que es poden visualitzar, sempre hi ha els companys i les companyes observadors, que ho veuen. Veuen que això està passant. Els adults potser encara no ens n'adonem compte. Els pares, les mares, els docents, encara que ens hi fixem, ens costa. Però...
Home, però això ho ha de veure, no?
Costa molt. Aleshores, els companys, els nens, les nenes, d'entrada, això s'ho veuen de seguida, s'ho noten, s'ho parlen, saben què passa. I el que nosaltres volem és que en aquesta fase primigènia, quan encara no hi ha la repetitivitat, de seguida puguin alertar. Això per una banda. I per altra banda, jo afegiria una quarta C que encara no està lligada en aquestes tres, però crec que és molt rellevant, que és la del ciberassetjament. Estem parlant de
l'assetjament... A les xarxes socials,
Correcte.
Que també tocarem aquest tema.
Correcte. Aleshores, aquí ja no hi ha repetitivitat. Només que passi una vegada, ja n'hi ha prou. És a dir, que la primera que algú fa alguna cosa, ja és massa tard. Per tant, quan abans algú pugui avisar, doncs nosaltres creiem que això és importantíssim de cara a aturar-ho. I nosaltres el que volem fer és un bon ús de la tecnologia per conèixer aquestes situacions.
Carmen, tu en una entrevista recent deies ara hi ha més bullying i és més retorçat? Què volies dir?
Bueno, doncs vull dir, per exemple, perquè tothom ho entengui, si un nano amb 8-9 anys a l'hora del menjador es fa pipí en una copa i li fa beure en una altra, això, crec que això és retorçat. Podria explicar moltes altres coses, però potser millor que no entrem en aquest terreny
tan
escatològic, però acabo de donar aquest exemple. I
això ha passat a una escola
catalana?
Sí,
això són casos reals que han passat a l'hora del menjador. Aleshores, què passa? Que hi ha escoles, direccions, que diuen, bueno, és que això nosaltres no és la nostra responsabilitat perquè ha passat a l'hora del menjador, la qual cosa no és certa, ha passat a les teves instal·lacions.
Clar.
I, a més, vull dir que encara que no passi a les instal·lacions de l'escola, si passa fora o passa per xarxes socials, és ciberassetjament, i els participants en els fets són alumnes de l'escola, també és responsabilitat de l'escola. Això, si ens sent algun director, doncs que ho sàpiga, perquè reiteradament diuen, bueno, és que això ha passat a fora, o és que això ha passat per les xarxes socials. També és la vostra responsabilitat.
Per tant, les escoles, li pregunto, fan prou per aturar aquests abusos?
Jo crec que no. No vull fer esmena a la totalitat, perquè hi ha escoles i escoles. Vull dir que hi ha escoles molt conscients, que ens truquen per demanar assessorament, etc. Però la majoria no. I això és, i entroncant amb el tema del professorat, això és perquè no hi ha prou coneixement de la problemàtica del bullying, per una banda. I per una altra, hi ha un interès en conservar el prestigi, un malentès prestigi, malentesa imatge. Aquestes dues coses fan que normalment no vulguin que surtin els casos, però també he de dir que el professorat no està format en assetjament. I és veritat que la majoria de les vegades no ho veu, i quan ho veu pensa que és una cosa puntual. I si algú, sabent que és bullying, mira cap a una altra banda, doncs aleshores aquest realment ja no, això ja no té nom. Magisteri, pedagogia i psicologia són tres carreres, tres graus que no tenen formació en temes d'assetjament.
Entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki empollón, también se ríen de su ropa. Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está sentada.
Avui un tema important en Revolució 4.0, l'assetjament escolar i la tecnologia que ens ajuda a evitar-ho. Clar, a mi m'ha deixat molt preocupada això que m'ha dit, perdoni, del menjador, de la copa de pipí. Algun altre exemple que ens pugui explicar? Ho dic perquè a vegades sí, hem de ser més gràfics i escolta, quan informem hem d'explicar les coses tal qual. Algun altre exemple també?
Algun altre exemple. Noies bastant més grandetes, ja de 15 a 16 anys, per pertànyer a aquest grup, la que volia entrar havia de fer-se pipí sobre una altra que estava al terra. Per tant, doble humiliació. Això és un cas també real.
De veritat, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I clar, com ho solventem, en aquest cas, ara, Josep, explica'm un cas com aquest, que passi això, vosaltres des de l'aplicació, no sé si també feu xerrades a les escoles, explica'm el funcionament.
Sí, a veure, nosaltres fem xerrades a les escoles, però sobretot el que fem és creem xarxa. És a dir, nosaltres col·laborem amb altres entitats que són especialistes en resolució i gestió d'aquests temes, que són les que fan les xerrades. Nosaltres el que posem sobre la taula és una eina tecnològica que el que permet és, ara mateix en aquests casos, quan estem parlant d'aquesta situació, que lamentablement me l'imagino com altres que succeeixen, què és el que passa? Doncs hi ha dues noies que són les que actuen, però n'hi ha unes altres que miren. Uh-huh. Aleshores, el que nosaltres insistim, el que nosaltres aconseguim moltes vegades, és que alguna d'aquestes noies que està mirant sigui la que faci servir la nostra aplicació Bé Resol i de seguida, de manera anònima, si vol. Però que,
molt important,
ajuda.
Que pot denunciar de manera anònima.
Clar, aquesta és la gràcia. A més, és una cosa que de vegades fa por. Diu, ai, que serà anònima, ens diran qualsevol cosa. Que no, sorprèn. Els centres, i cada cop són més centres que fan servir l'eina, es queden sorpresos, perquè ja coneixen els seus alumnes. No, és anònim, però gràcies a ser anònim diuen la veritat i diuen allò que està passant i, per tant, poden actuar.
No, i és molt important aquesta aplicació, perquè quantes escoles s'han sumat a aquesta aplicació?
Mira, ara en aquest moment a Catalunya estem parlant de més de 50 escoles, a Andorra en tenim 6, ara acabem de començar a Guatemala i a Xile, bueno, anem creixent. A Madrid en tenim dues
ara.
Tenim
el suport de l'administració?
Bueno, tenim un suport d'aquella manera. És a dir, sí que ens van ajudar en el moment del nostre naixement, però després diguéssim que estem fent camins paral·lels.
Ja, perquè, Carmen, què podem fer perquè les administracions públiques no ajudin? Perquè, clar, aquests casos, i un altre tema que és delicat de tocar, però ja sabem i és conegut, no? Hi han hagut suïcidis també de menors i, per tant, cal evitar-ho, no? I si la tecnologia ens pot ajudar, per això avui també fem aquesta entrevista al Revolució, no? Que ens preocupa i per això volem divulgar.
Carmen. Molt bé, doncs moltes gràcies per fer-me aquesta pregunta perquè és molt important. Per nosaltres, jo el dia 7 de novembre hauré d'anar per quarta vegada al Parlament per parlar del decàleg contra l'assetjament escolar. És a dir, acabar amb l'assetjament no és qüestió d'una sola mesura, ni d'una altra, ni d'una xerrada, ni... No, acabar amb l'assetjament són 10 mesures com a mínim, que després es poden desplegar. Això és el decàleg que nosaltres vam redactar ja fa anys, que va ser aprovat al Parlament de Catalunya al febrer de 2020 per unanimitat, però que malauradament la Conselleria ha decidit no implementar. Mentretant, sí que s'implementen des de la Conselleria altres eines. Fa 10 anys l'equip Pro Bullying, que no va servir, per això el 2021 es va implementar l'USAF, Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència, que tampoc no funcionarà perquè és una eina d'intervenció. I nosaltres el que volem és prevenir. Aleshores, si m'ho permets, i molt breument, el decàleg és, primer, parlar de bullying a les escoles, perquè allò, si no se'n parla, no existeix.
Si no comuniques, no existeixes, per tant, s'ha de comunicar.
Exacte. En segon terme, hi ha d'haver-hi... això ha de constar en els documents bàsics de cada centre, pla educatiu de centre i pla d'acció tutorial.
Clar.
S'ha de fer formació pels docents. Això és bàsic, perquè els docents i els pares i mares són els que estem més a la vora dels nanos. Aleshores, el que necessita un nano, sobretot, és que algú l'escolti, que algú el consoli, que algú l'agafi del braç, que algú li digui, escolta, això ho solucionarem. I aquesta és la feina de pares i de docents. Per tant, formació pels docents, urgent, informació per les famílies, educació emocional des d'infantil, bàsica també, plans de prevenció a les escoles, els protocols, que és la investigació que s'ha de fer a cada centre escolar davant d'un presumpte cas d'assetjament, no pot ser que l'implementi només el centre, perquè si no, el centre és juez i parte, i això és una barbaritat. Hi ha d'haver una instància externa al centre. Campanyes massives. On són les campanyes contra l'assetjament escolar? Igual que hi ha campanyes de tràfic, igual que hi ha campanyes contra les dones maltractades, que és perfecte, però on són les campanyes contra el bullying? Després, informació per tots els sectors, perquè tots ara mateix aquí estem dins d'un àmbit periodístic, no? Però estem tocant aquest tema. Ja. També està a la sanitat i també en molts altres àmbits.
La veig enfadada, Carme? N'està
sí,
enfadada,
estic,
oi?
Sí, estic enfadada.
Està molesta.
Perquè, clar, jo adoro les criatures, sé el que pateixen perquè parlo amb ells constantment i això m'indigna, sobretot perquè hi ha una eina que està i que acabarà implementant-se a Catalunya o a un altre puesto.
Que la mochila, si no hay libro, no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado.
Ah, Carme, perdona, deies l'eina important?
Sí, deia que tots els sectors socials han de tenir informació perquè pot intervenir un metge, la policia, un jutge, etc. Per tant, tothom ha d'estar assabentat. L'últim punt és transparència. Volem saber quants casos tenim, per tant, on són els estudis, si es fa un estudi de qualsevol cosa, per què no es fa un estudi seriós sobre assetjament escolar? Volem saber quantes criatures es maten, perquè són moltes. Volem saber quants nanos han de canviar injustament de centre. Quants acaben en centres de salut mental? Quants acaben en centres de menors? Perquè això també ho he de dir, un cas d'assetjament escolar, quan la família comença a dir, escolta, aniré als mitjans, escolta, et denunciaré, el centre pot maniobrar de tal manera que diu que això que li passa al nano, si està malament, és culpa de la família, intervenen serveis socials, intervé la DGAIA i això acaba en retirada de menors. Estem intervenint en molts casos.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, Carmen, jo m'estic quedant parada, perquè no tenia constància de tota aquesta informació.
Aquesta és la veritat del bullying.
I avui doncs, també l'estem denunciant al Revolució 4.0. Josep, constates no, tot el que diu la Carmen. Suposo que tu també coneixes tot el que està passant i ens demostra que la vostra aplicació està funcionant. És a dir, Carmen, l'aplicació es podria posar a totes les escoles, no? Josep, primer.
Mira, si em permets, hi ha un tema que és el següent, és a dir, escoltant-la no puc estar més d'acord, però també, clar, quan parlem, per exemple, dels centres, què fan? Bueno, doncs, evidentment hi ha molts que fiquen el cap com l'avestruç, però també tinc la sort de que n'hi ha uns quants, o bastants, i no necessàriament aquells que fan servir la nostra eina, però n'hi ha uns quants, i sobretot hi ha professorat, que n'hi ha, que en coneixem, que aquests fan tot el possible. Aleshores, això s'ha de posar en valor també, és a dir, no hem de dir blanc i negre.
Jo no ho he negat en cap moment, al contrari,
No estic pas dient, simplement estic fent una afirmació. És a dir,
hi ha escoles que ho fan bé i altres que no tant, no? Com a totes les professions.
Correcte.
No?
Aleshores, una cosa, per exemple, que nosaltres fem, perquè a vegades ens quedem en el tema de que el bé resol el que permet és alertar, que està molt bé, també el que permet és un sistema d'alertes que el que permet és deixar constància de totes aquelles coses que el centre fa a l'hora de resoldre. El centre, conjuntament amb els professionals que calguin, etcètera, etcètera, es crea un document que permet després tenir informació, traçabilitat de tot allò que s'ha dut a terme per gestionar aquella incidència. Això té un valor excepcional. Aquesta informació de quants casos es produeixen, etcètera, etcètera, gràcies al BRESOL, allà on està implementat, de manera automàtica aquesta informació es genera. Per tant, jo crec que aquest és un valor...
Tenim xifra de quants casos s'han pogut resoldre gràcies a vosaltres?
Mira, el que ens passa és una cosa molt curiosa, això. Tal. És a dir, com que nosaltres el que ens trobem és que moltes vegades alertem abans de que hi hagi aquesta repetitivitat, actuem de seguida. És a dir, no hi ha quan el tema està més endavant. Aleshores, a mi ja m'agradaria dir-te, escolta, doncs hem detectat 5 casos. No. Vale. És a dir, potser que ja estaven com actius en un centre, 1, 2... Només que n'hi hagi un ja n'hi ha prou. Però la gràcia és que hi ha 10 avisos d'uns insults de que m'han fet fora del grup de WhatsApp, de que m'han fet el buit, de que hi ha uns rumors que m'estan fent no sé què, que encara no és assetjament, però que ho hem aturat.
Déu-n'hi-do. Escolta, Carme, tu tens una frase que és molt important, que és una frase que diu el bullying té solució. Amb tots els punts que m'ha dit abans, que, clar, i que es posi d'acord tothom, no?, d'aplicar-los, però és una... també la família, no?, també d'entrar, no?, i els pares també han de conèixer i parlar amb els infants, no?, quan parlava de les tres Cs, no?, de la família, no?, que també s'ha de preocupar dels seus fills, perquè a vegades els professors diuen, bé, però és que la família també s'ha de preocupar, això els pares, pares responsables, que amb això ja és l'educació de cadascú, i també, doncs, les escoles, no?, tenir accés, no?, a aquesta tecnologia o altres tecnologies, segur que també hi ha altres aplicacions, Avui hem portat Birresol, però segur que n'hi ha més, no?
Bueno, partim de la base que quan es posa un mòbil a les mans d'un nano, clar, hem de saber que estem posant una arma que pot tenir una gran utilitat, però pot tenir també conseqüències molt i molt greus, i això ja ho sabem, perquè sí que és cert que els suïcidis, majoritàriament, hi ha una incidència del ciberassetjament. El ciberassetjament no és tant com pensem, estem entre un 10 i un 15%, però sí que és veritat que aquest 10-15% pot fer molt de mal. Per tant, els pares han de ser conscients de la seva responsabilitat. No em puc estendre, no? Però clar, han de fer...
Perdona una cosa, Carme, què es diu en aquest ciberassetjament? Perquè em quedi clar, Com es diu? Què es diu a les xarxes socials? Perquè quedi clar. Posa'm un exemple de ciberassetjament.
Per exemple, todavía estás viva? Mátate ya, si nadie te quiere.
Això,
cómprate una vida.
Això quines edats? 12? 11?
Bueno,
adolescents.
Això cada vegada baixa més, però sí, estaríem parlant d'adolescents.
Això passa a l'Instagram.
Hi ha casos, això pot passar al WhatsApp del grup, pot passar...
Però hi ha eines de control parental que els pares també poden controlar.
Sí, però si els pares no les fan servir...
Doncs clar, tenim uns pares que també els hem d'educar, no? Amb el control parental.
És el que dèiem abans, Chantal. Tots som responsables, però especialment pares i docents. El meu llibre diu El bullying és cosa de todos i és per alguna cosa. Allà es desenvolupa tota aquesta qüestió i com la mala praxis d'un policia, d'un jutge, d'un professor per descomptat, etc., pot repercutir perquè... Si anem sumant errors d'un sector, d'un altre, al final aquella criatura es mata. I a més hi ha danys col·laterals no només de les criatures, sinó de les seves famílies, del seu entorn, que queden molt afectats. Fins i tot bullying, feeling, feeling, Beijing, meeting, shopping, coaching, all my loving, però no et dediquis al bullying. I ara el tema de les bromes són molt bones, però potser no tan adones que podries fer riure totes les persones. Uns són gordos, unes altres són molt mones. Voltes i voltes al mateix sembles un microones. Anem a mirar-nos al mirall, gallina i gall, que no hi ha superhomes. Molt interessant avui aquesta xerrada al Revolució 4.0 sobre l'assetjament escolar, que és una plaga que no para de créixer. Cada dia coneixem casos esgarrifosos d'abusos a les escoles, i avui amb la Carmen i el Josep doncs estan explicant coses que com a mare, com a ciutadana també em preocupen, i per això volíem tractar el Revolució 4.0, perquè jo sempre dic que la tecnologia ens ajudi a resoldre problemes, en el meu cas. No només la tecnologia, però si ens pot ajudar ho expliquem, no? Volies afegir, Carmen, Josep, ja per anar fent conclusió? Sí, jo volia dir que tu has mencionat una frase que és molt semblant a la que el colofó, diguéssim, del decàleg, que diu una societat que permet el maltractament a la infància no és una societat sana. I respecte a les tecnologies, tenen coses molt bones, i això ja ho hem dit, però també hem d'ensenyar als nanos a fer-ne un bon ús perquè poden tenir conseqüències molt dolentes.
Clar. No. I el tema de les xarxes socials, que n'hem parlat moltíssim, i són addictives, i hi ha pares enganxats, i fills, i tot això també ho hem de controlar. És que, clar, no? Ha d'haver un control, Josep?
Absolutament, però el control de vegades no és tant només un control parental, sinó un control dels pares, de les famílies, l'exemple que donen aquestes famílies. Nosaltres parlem de l'humanisme tecnològic, però que aquest humanisme, si tu pots ficar els controls parentals que vulguis, però si les famílies no donen exemple, malament anem.
Clar. Per tant, hem d'evitar pares enganxats també al mòbil tot el dia.
Correcte, i si em permets, una cosa important és que també la nostra eina, per exemple, es fa servir en escoles en les quals el mòbil està prohibit. No té res a veure, perquè es fa un ús puntual i bo del mòbil. I aquest és un tema que ara no m'estendré, però és que les tecnologies, com molt bé diu la Carmen, un bon ús és bo.
Clar. Escolta, jo crec que un dia hem de portar pares a escoles i fer un tema de sencer, d'una hora, si us sembla, de més endavant al Revolució, però em sembla molt interessant i tornarem a tocar el tema.
Em permets una pregunta?
Molt, molt ràpid.
A la Generalitat, per què no s'implementa el decàleg contra l'assetjament escolar? El dia 7 de novembre tornarem a parlar-ne al Parlament, a veure per què.
Molt bé. Carme Cabestany, Carmen, Carmen, sort i gràcies per la feina que feu des de l'associació No a l'assetjament escolar i també felicitats per aquesta aplicació Josep Virresol per lluitar contra el bullying, un tema que ens ha de preocupar a tots, pares, mares i a tots com a societat. Gràcies.
Gràcies a,
gràcies a vosaltres.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com. A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al juliol del 2023, l'empresa Meta va llançar al mercat una nova aplicació per a dispositius mòbils. Freds, estan sols un dia, la plataforma va aconseguir 70 milions d'usuaris. Veurem si continua la seva escalada. I volem parlar de Threads amb algú que la coneix molt bé, Jordi Urmea, vicepresident de Gilvi Espanya i CEO de Gilvi Barcelona. Què tal? Benvingut a la Revolució, com estàs?
Molt bé, i tu què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta de saludar-te perquè l'altre dia em vas dir, et passo el titular de la meva secció, Threads, la nova i dubtosa aplicació de Meta. Com a bon publicitari que... ja vas llançar un esquer, eh? La paraula dubtosa. Bueno, sí?
Home, sabia que si t'enviava aquesta paraula enmig d'aquesta frase, diries, escolta, això m'interessa i vull escoltar-ho. I a més és que és força interessant veure què és el que han fet aquesta gent i com ho han fet. Per tant, crec que val la pena que ho analitzem, perquè quan arribi aquí a Europa tindrem que prendre la decisió de si la seguim o no la seguim. És una gran decisió que haurem de prendre.
Clar, jo vull saber si t'agrada o no t'agrada. Comencem per ordre, no? Què és Threads? Com la definiries?
Mira, Threads neix perquè, diguéssim, el senyor Zuckerberg, que és una mica llest, diu, escolta, ara que hi ha una mica d'enrenou amb el tema d'Elon Musk i Twitter, ara X, diu, escolta, i si aprofitem i llancem ara un a nosaltres? I aprofitem i llancem una espècie de X o de Twitter, però aprofitant-nos que nosaltres tenim Facebook i Instagram com a les dues millors plataformes socials del món, que tenen més usuaris del món. Llavors ell s'inventa aquesta eina ràpidament que aprofita, és una fusió entre les dues aplicacions, entre X i Instagram, fa com una fusió una mica especial, i el que permet és que els usuaris puguin interactuar entre els uns i els altres, no? I el que cal és tenir prèviament compte a Instagram, amb el que et permet automàticament transferir tots els teus continguts i seguidors cap a l'aplicació de Threads. De manera que, clar, imagina't tu, de cop i volta, quan arrenquen, per això arrenquen amb tants milions d'usuaris de cop, perquè la gent es traspassa o es transfereix d'una banda a l'altra tots els usuaris. I què més a més passa? Home, la segona cosa interessant que passa és que ens donem compte de que la gent estava molt emprenyada amb aquest home, no? Estava realment emprenyada perquè el seu creixement ha sigut d'una forma molt, molt gran, no? Però, bueno, va explicat bé, no?
És, clar, és una fusió, no?
X Instagram. X Instagram. I t'agafa el contingut d'una banda, els usuaris d'una banda, clar, i te'ls col·loquen a l'altra banda i ja funciona automàticament.
Però què és el que la fa diferent d'altres apps, no? Perquè dona espai a converses hiperlocalitzades, més personalitzades,
exacte,
poder, sí?
Clar, què és el que ens permet, doncs, Instagram? Instagram ens permet, doncs aquestes converses 1 a 1, no? Però, clar, si a més aquestes converses les permeten localitzar al voltant nostre i de forma molt personalitzada, doncs és molt millor que aquests fils de Twitter, que acaben sent uns fils molt, molt llargs, que per acabar conversant o per acabar veient la conversa l'has de seguir de dalt a baix i per poder interactuar amb els usuaris que t'hi trobes a Twitter, X ara, doncs és una feinada molt més gran. Aquesta gent ho ha facilitat moltíssim, ho ha fet molt més senzill i ha permès, doncs, que quasi, jo diria que aquells que estan molt acostumats a utilitzar quasi Instagram com el seu canal social de comunicació, doncs sigui una extensió d'això mateix de forma ben senzilla.
Clar. Recordem, estem parlant d'una aplicació que ara mateix, i en parlarem, no està encara a la Unió Europea, oi que no? Ara mateix a la Unió Europea no la podem tenir, aquesta, per un tema de regulació,
dades,
no?
Sí, saps que la Unió Europea possiblement és dels països de... Bueno, la Unió Europea és el lloc del món on el tema de les dades es tracta amb més sensibilitat. Hi ha una sensibilitat extrema. I com que de moment no se sap ben bé on es guardaran aquestes dades ni com seran manegades aquestes dades, doncs de moment no s'ha donat autorització perquè pugui tirar-se endavant aquesta xarxa a la Unió Europea.
Clar,
però bueno, però sí, és qüestió de temps.
Llavors, tu creus que quan vingui a Europa... En aquest cas, Jordi Urbea, tu que tens nas, no?, i coneixes les tendències digitals del moment, tindrà èxit a Europa? Sí?
Mira,
els europeus
jo...
ens la descarregarem? Podrà... Perquè jo estic descontenta amb Twitter i X, no sé si a tu et passa, eh? A mi cada vegada m'apareix més publicitat, tant a les xarxes de Twitter com d'Instagram, i per tant em costa més d'entrar, Jordi. I
és que
dia,
això...
Sí. Digues.
Això és que això, Chantal, malauradament, tot el que sigui gratuït... gratuït, té que compensar-se per alguna banda. I l'única banda que troben aquestes xarxes socials és compensar-se seria publicitat. Per què? Perquè si no fan via publicitat no tenen cap opció de poder funcionar. I per tant, se'ns van obligades a fer-ho així, no? I clar, cada cop, com que tenen més despeses i volen obtenir més beneficis i de més, doncs clar, o t'ho carreguen de publicitat o... si estàs disposada a pagar 9,99 o 4,99, doncs sense publicitat. Però aquesta segona part ens costa encara una mica tona, saps? Per determinats tipus de continguts estaríem disposats a pagar, per altres no. No sé què passarà el dia demà, si aquestes xarxes socials diuen 4,99, si en lloc de 70 milions d'usuaris de cop en tenen solament 5, saps? No sé què pot passar, no? La veritat és que és una d'aquestes de les grans preguntes que es fan les multinacionals i que tots ens fem, perquè, clar, no ens agrada que ens empipin, però per contra també volem tot gratuït. I les dues alhora no ens hi caben, no ens hi caben, Chantal.
Ja.
Ho sento, no hi
perquè
caben.
Perquè tu, que estàs a prop de les marques i coneixes a moltes marques, també els hi, no sé si els canvis que ha fet Elon Musk a X els hi agrada o aposten més per altres xarxes, és a dir, hi ha una mica de descompte. La gent no està contenta, no?
No, no, no. I a més s'està... El que està, ens estem adonant cada cop més és que les marques el que estan desitjant és realment arribar en aquells usuaris que realment són molt afins al que els hi pugui jo dir. Saps, Roberta? I, per tant, cada cop més tendim menys a la massificació i cada cop més tendim a la personalització. Per tant, les marques cada cop estan més allunyades de buscar llocs on es faci tot molt massiu, perquè també se n'adonen que com a marca invadeixen aquest espai de privacitat de la gent i la gent es pot sentir incòmoda i fins i tot això pot ser negatiu per la pròpia marca. De manera que s'estan anant molt en compte. No? Aquí és trobar aquest punt d'equilibri cada cop és més difícil, però és veritat que la tecnologia t'ho permet, el coneixement del consumidor t'ho permet i la hiperpersonalització t'ho permet. Per tant, jo crec que anirem cada cop més a aquest extrem. De manera que quasi la publicitat serà quasi un contingut ben arreglat i ben adequat perquè disfrutis d'aquesta marca. M'explico? I fugirem del contingut purament publicitari que et pot acabar-te avorrint una mica o sent passat per tu.
Per tant, Jordi Urrea, anem cap a la hipersegmentació de la publicitat que amb tu també ja havíem parlat altres vegades, oi que sí?
Sí, sí, no, jo saps que sóc un fervent convençut d'aquest tema. Vamos, no m'equivocaré, estic convençut, n'estic totalment segur. En canvi, la pregunta que tu m'has fet abans i que no t'he contestat al final és, creus que això triomfarà a Europa? Doncs jo crec que depèn del moment en què arribi i depèn si en aquell moment hi ha alguna altra xarxa social que es pugui posar més de moda i pugui superar en aquesta. Crec que el descontentament que hi ha als Estats Units amb Twitter és molt més gran que el que hi ha a Europa, mira què et dic, perquè també allà es barregen moltes coses, allà al mig, es barregen moltes coses, però crec que, que aquesta xarxa social, quan arribi a Europa, vés a saber si encara pot tenir l'èxit que semblava que podia tenir en un inici quan va sortir tan de pressa.
Com a darrera pregunta et faria, Jordi, veure, quan sigui possible i arribi a Europa aquest tret de Zuckerberg, aquesta xarxa social que vol competir i és una barreja, no? De Twitter, Instagram, bé, Instagram és de Zuckerberg, per tant no competeix, és complementari, però pot tenir èxit, bé, és una plataforma innovadora, no? Que es pot adaptar a diversos gustos, no? Em diries, no?
Sí, sí, jo crec que sí, que es pot adaptar a diferents gustos, algunes persones poden pensar que fins i tot és la propera gran aplicació. Jo sóc una mica escèptic, jo sóc dels que no ho acabo de veure gaire clar i sempre dic que a vegades aquestes coses que es llencen en un determinat país però tampoc acaben de quallar allà, no sé si ens arribaran a Europa i ens arribaran a quallar. Jo crec que el descontent de X a Twitter és molt bèstia, però no sé si Threads lograrà ser l'atractiu suficient com perquè canviem de xarxes socials. Jo crec que n'hi haurà altres que les desplaçaran, les guanyaran i fins i tot les superaran. Però bueno, veurem el futur com ens arribarà i no et sé donar-te la resposta.
Clar. Quan has dit altres, hi ha algun nom que em puguis avançar o encara no?
Home, no et puc avançar-te noms, però mira, fixa't tu, jo l'altre dia estava analitzant aquesta de TikTok amb detall, no? Que havíem, tothom l'associa al món del bailarín i del jugueteo i del diversió, però que cada cop és menys jugueteo i diversió i cada cop és més gran contingut. Mires els índexs de penetració en la gent de més de 60 anys i estic esglaiat, no? De com està creixent a gran velocitat. Per tant, penso, allò que havíem classificat d'alguna forma i d'alguna manera va variant molt, molt ràpid. Per tant, no sé què pot passar d'aquí uns mesos quan s'autoritzi a Europa i com serà la reacció de la gent. No t'ho sé dir-ho, perquè a vegades això és més fet en calent, don resposta, i fet en fred i analitzat fredament, dius, ostres, ara m'enredaré en una altra xarxa quan tinc el que tinc i em connecto amb el que em connecto i m'explico com m'explico. No t'ho sé dir-ho, no t'ho sé dir-ho.
Molt bé, com sempre, totes les novetats de les xarxes socials, en aquest cas relacionades també amb la publicitat, amb Jordi Urbé en la seva secció Revolucionant la publicitat, perquè avui en dia la comunicació canvia molt ràpid i està revolucionada, i sempre en parlem nosaltres. Gràcies, Jordi, una abraçada ben forta.
A tu una abraçada ben forta i, escolta, m'alegro veure't ja al 100% en forma, que em fa molta, molta il·lusió.
Gràcies, una abraçada.
Cuida't, adéu-siau, que vagi bé.
Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Aquesta música que sentim ara l'ha creat una intel·ligència artificial i justament d'això és el que volem parlar durant els pròxims minuts. Per això hem convidat el Jordi Roquer, professor del Departament d'Art i Musicologia de la UAB, i també la Cris Checa, artista del duo de música electrònica Desert i Tecnolua. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Hola, bon dia, molt bé.
Us agrada aquesta música d'intel·ligència artificial?
Déu-n'hi-do com sona.
Haig de dir la veritat, sí, a mi no m'agrada.
No t'agrada? Què li falta? Què li falta?
Jo li trauria coses.
Quines coses li trauries? Què li trauries?
No, bueno, no és el meu estil. No, a mi no m'emociona això, però bueno.
Molt bé. Per què en parlem? Doncs perquè fa uns dies a la Universitat Autònoma ha organitzat la Setmana de la Innovació i un dels aspectes que s'ha tractat és la relació de la IA, la intel·ligència artificial i la música. S'ha dit que la intel·ligència artificial és un dels moments de la història importants, de la història de la música. I esteu d'acord? Hi haurà un abans i un després de l'aparició de la IA en la música?
Segur, segur que sí. Actualment ningú sap molt bé cap on aniran els trets, però està clar que en els propers anys viurem un canvi igual de potent que va ser primer l'escriptura, després la impremta i després l'enregistrament, que són els tres grans moments que posen potes amunt al món de la música.
Hi estàs d'acord?
Sí, jo inclouria un altre moment, però ell, que és musicòleg, entén més d'això, El moment en el que tu pots fer música amb el teu ordinador portàtil i tens un home studio a casa.
Totalment.
I tens tota una sèrie de plugins.
Totalment.
Clar, perquè, clar, canviarà la manera de compondre, d'interpretar, no? La manera d'escoltar música, no, Jordi?
Absolutament, sí. L'artista es reubicarà enfront de l'art i la indústria es reubicarà enfront de l'art. I això, per desgràcia, probablement no passarà en aquest ordre. Probablement primer es reubicarà la indústria i els artistes hauran de moure's a partir del corset que posi la indústria. Això és un dels punts complicats d'aquest tema.
Clar, perquè tu, en el teu cas, no com a artista, com t'afecta? O com t'ajuda la IA? Què en diries?
Bueno, és una eina més. És una, dintre de tot el repertori d'eines que pot tenir un músic, des del portàtil a una guitarra, a un... és una eina més per mi.
I tu, en el teu cas, Jordi, què expliques, no?, a la universitat? Què ensenyes? Tu tens molt clar què passarà amb la IA, no? Què recomanes?
No, jo reitero que no només ho tinc clar jo, sinó que no hi ha gaire gent que sàpiga per on es mourà aquest tema. A la universitat què ensenyem? Depèn, la musicologia és un paraigües molt gran. En termes de tecnologia, per la musicologia, la IA és una oportunitat per posar-nos al dia i per fer una cosa que li costa molt a la musicologia, que és connectar-se amb la tecnologia.
Camines de nit, mires cap al cel, sents foc als teus ulls.
A veure, aquesta és la música d'avantguarda que fa la Cris amb el seu grup Desert. Hi ha intel·ligència artificial, no? Com uses la tecnologia a l'hora de crear i interpretar?
En aquesta cançó no hi ha intel·ligència artificial.
Aquí no, molt bé.
No. Però sí que la he utilitzat com a una eina, bueno, això, com una eina més, o, per exemple, quan tinc algun bloqueig creatiu, doncs potser m'ajuda a sortir-me una mica del meu camí, de la meva zona de confort. Però sí que sempre selecciono molt què és el que escullo. No és que jo apreti un motor màgic o escrigui unes paraules i em surti tot.
Uh-huh. Per tant, en el cas de la música també podem dir que podem ensenyar, no?, una intel·ligència artificial perquè creï música que ens emocioni, ens preguntem, Jordi, sí?
Sí, jo estic convençut que sí, i crec que coincidim amb la Cris. Això li costa molt a la gent, el tòpic de dir, no, mai ens emocionarà una creació feta per una màquina. Ja ho veurem, jo estic convençut que sí.
Mm-hmm. Hi ha alguna música d'intel·ligència artificial que t'agradi molt, Jordi, que vulguis compartir?
No especialment. Jo sóc molt old school, però mirant cap endavant estic convençut que sí que sortiran. És el que deia la Cris. De moment sabem que pot ser un assistent i ja veurem què passarà, perquè al final la IA podrà generar ella soleta entre cometes, Al final la IA...
Sempre hi ha l'humà darrere,
És una ment col·lectiva, és com una ment col·lectiva. Són bocins de la creativitat humana que gestiona una intel·ligència artificial. I came out with my ex like Selena, the flex, bumping Justin Bieber, the fever and left, She know what she need, all I need, all she blessed, Give it my best.
Més música d'intel·ligència artificial, no sé si noteu la diferència, oients, però aquesta cançó la va crear la intel·ligència artificial simulant ser els cantants Drake and Weeknd. Això aviat serà habitual, no? No sé si passarà també a la Shakira, li passarà a la Beyoncé. Expliqueu-me això, sí? Perquè, clar...
Aquest és un punt interessantíssim. Les majors, les discogràfiques, en aquests moments estan davant d'una dicotomia interessantíssima. Protegir els seus registres sonors, les veus dels seus catàlegs, o posar-se les piles i generar catàleg a través de la intel·ligència artificial. Spotify ja ho està fent.
Clar.
Llavors, això és interessantíssim. I ens posa davant d'un altre problema. Qui ha de cobrar drets d'autor de les creacions? La IA, els responsables, els que han programat... la persona que ha fet que ha redactat totes els prompts que fan que la IA doni aquest resultat, és molt complicat.
La veu que s'està utilitzant.
Exacte.
De l'autor. Però, bueno, amb tot això, com sempre, la tecnologia avança molt més ràpid que la IA i aquí hi ha un gap molt... molt heavy. Aquesta cançó, per cert, m'agrada més.
Aquesta a mi també, no? Però ara penso en els grans cantants, no? És que es trobaran amb problemes, no? Jo penso,
sí.
Aviat, no?
Sí, bueno, és perquè realment no hi ha un framework ara mateix legal que protegeixi els artistes, no? I que, uh-huh. i que els faci owners de la seva obra i que puguin decidir una mica què es fa, què no es fa. Tot això és ara mateix és un pantà... un terreny molt pantanós.
Clar. I us pregunto, algun dia omplirem el Palau de la Música per escoltar una òpera composta i interpretada amb intel·ligència artificial, Jordi?
Hem fet coses que són igual d'estranyes, o que fa 10 anys eren igual d'estranyes. Omplir un Palau de Sant Jordi per mirar o per escoltar música de videojocs.
És veritat,
sorprenia. Per tant, si la IA genera productes que commouen a la gent omplirà els estadis. Això és segur.
Uh-huh. No és una paradoxa incòmoda, que un software aconsegueixi emocionar-nos que hi ha una música que per ell només són algoritmes, però recordem que hi ha ment humana, sempre, també, a darrere d'aquests algoritmes.
Total, bueno... Sí, aquest algoritme l'ha fet un humà.
Clar. Per tant, intel·ligència artificial, música amb humans i segurament, Jordi i Cris, doncs veurem molts canvis. Però està bé doncs, que comencem a fer debats, no?, com els que heu fet, per saber cap a on anem, no?, i que ens fem preguntes. Per tant, gràcies per venir al Revolució a parlar de música i intel·ligència artificial i gràcies per visibilitzar, no?, aquesta part, que segur que serà un tema important.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
Amb bus i ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stickpack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Acabem el programa i ho fem amb una frase del poeta nord-americà del segle XIX, Walt Whitman, i és aquesta: camina sol cap al sol i les ombres quedaran sempre darrere teu. Bona frase. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Streets will make you feel brand new. Big lights. temps que ja no tinc cap nou record inèdit. M'arrossego i em limito a navegar repetint el mateix vídeo com un loco cinèfil. El problema és que aquest trasto no em pot despentinar. Em vaig fer el mort i m'he venut el sarcòfag a crèdit i surt en blanc correrà les esquenes de l'as. Amb els diners em vaig comprar un bitllet genèric per tal de tornar al lloc on sempre he volgut estar. M'he posat de tot el mòbil, el soroll que fan les copes. Així no es distingeixen si em volen trucar, si em volen trucar. Tiro el mòbil per la borda per a fer-lo callar. I ara brinden les tortugues bussejant per la mar. Barabababarabara. I tremola la coberta si ens escolten cantar. Barabababarabara.
I ara la tortuga aguanta el jefe amb la turra. Li posen dates límit i n'edat per cobrar. Jo he trobat el millor clima al bell mig de l'huracà. I amb el cant de les sirenes em deixo emportar. Puig al sol, que és allà on la vida crema. Un banyet sense pudors, passejant per la platgeta. I quan ja és fos, ballem la mar i morena. No toco amb la pell, cada dia és més morena.
M'he posat de tot el mòbil, el soroll que fan les copes. Així no es distingeixen si em volen trucar, si em volen trucar.
Mai més atrapada la monotonia.
Tant de mal.
tothom es separa amb els fills entusiasmats. Quina sort tenir dos cases i regals per duplicat. Tothom es separa, però el que jo estic esperant és que